Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altres. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Póngase en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Hoy es mañana.
Y mañana es ayer.
Rafa no pudo más.
De un barrote pendía ahorcado.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Póngase en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Cárcel.
Prisión.
Claustro.
Monasterio.
Campo de exterminio.
Foso.
Trena.
Talego.
Hoy es mañana.
Mañana es ayer.
Mala comida.
Las venas me tajao.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Póngase en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Dolor.
Represión.
Humillación.
Vejación.
Rabia.
Impotencia.
Tortura y miedo.
Hoy es ayer.
Mañana, quién sabe.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
¿Ahora? ¿Ahora? No, no, he apretado el botón, pero no se había apretado bien. Un dimarts més, estem aquí al programa Judici a la Justícia, aquest cop doncs després de dues setmanes, ja que la setmana passada doncs no vam estar-ne directament. Bueno, tu no ho sé.
No, tampoc.
Jo segur que no estava a Barna.
No vam estar a Barna, no. Per tant, encara no hem aconseguit desenvolupar la tècnica de fer programa físicament fora de l'estudi.
Bueno, fer-se s'ha fet, no? Però Perdidos por el monte donde no hay internet ya lo tenemos más chungo. Total. Y si además cada uno está en un monte distinto.
Pues sí, la veritat, de muntanyes hi va el tema. Però bueno, La cosa és que després de diverses setmanes, pues, avui tornem a estar per aquí amb idea d'acompanyar-vos un parell d'horetes, recordar-vos que esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, que bueno, pues, teniu diverses maneres de contactar amb nosaltres, que, per exemple, si voleu participar en directe tenim el telèfon 93-359-4900, i després, pues, per la penya així que utilitzeu contactes així, pues, una mica tradicionals, tenim un apartat de correus que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i ja per la penya internauta, pues, hi ha la pàgina web www.radiobronca.info, i a través de la qual, pues, trobareu ja més informació sobre el que és el projecte de la ràdio en si, informació dels programes i, bueno, enllaços amb els podcasts, que és pues, aquesta opció internauta que us permet escoltar en directe de manera temporal, vale? Programes, diguéssim, passats, no? Escoltar en directe programes passats és una mica així. Ho estic dient d'una manera una mica liada, no?
Bueno.
Però bueno, la cosa, o escoltar-los o descarregar-los també, no? O sigui, la cosa és que ja fa un temps que des d'aquí a la ràdio, pues, gràcies a les inquietuds pues, amb temes de tecnologia i també, pues, pues, bueno, en relació amb les inquietuds radiofòniques, no? Doncs d'anar millorant el projecte a poc, mica en mica, pues, va sorgir l'opció del podcast, una opció que, bueno, la veritat és que va ser tot un conjunt d'elements, no? De compartir coneixements, d'anar millorant les opcions que hi havia i, bueno, principalment la gent que li fot canya al tema de la informàtica, i després, pues, progressivament vam anar agafant una mica, pues, experiència, i la veritat és que és com un arxiu virtual en el qual, doncs, es pot trobar, pues, això, els àudios dels programes des de fa ja uns quants anys, des de que vam començar pràcticament. No només a la Ràdio Bronca, també està bé comentar-ho, això és una d'aquelles eines que a nivell de ràdios lliures, doncs, ja des del seu origen, de fet, es va començar a compartir aquesta opció des de un cercle concret de ràdios lliures, i avui en dia, pues, ja som pràcticament la majoria de ràdios lliures les que utilitzem aquesta figura del podcast, no? Llavors, a través de qualsevol de les pàgines web de les diferents ràdios lliures, tant de Catalunya com d'arreu de l'estat espanyol, doncs es poden consultar i escoltar aquests àudios. Pues, també està bé recordar que hi ha una pàgina web de les ràdios lliures en general, que és radioslibres.info, i en aquesta pàgina web, pues, podreu anar trobant tota aquesta sèrie d'àudios d'una manera, pues, com una pàgina conjunta de totes les ràdios lliures, que a poc i amb el temps, pues, anem mantenint relacions i establint contactes i anar fent feines en comú i tal, doncs es van penjant els àudios allà, i és com una mena de pàgina que reflexa una mica la feina o la tasca que es fa des de cada ràdio, no? Pues, dit això, el programa d'avui, pues, estàvem xerrant de que no teníem molts temes dels que tractar, entre cometes, vull dir, pues, estem a les dates que estem, cadascú a nivell personal, pues, està travessant el seu propi procés, i això ha fet que, bueno, que arribem aquí una mica, pues, com caiguts de la figuera, però com que no és la primera vegada que ens passa,
no.
Ja tenim alguna d'experiència amb la improvisació, en el directe i tal, doncs, bueno, intentarem anar traient coses una mica així de la xistera, rotllo com si fossin Max, no? I intentar-li donar una mica de forma, pues, interessant i atractiva, perquè aquelles de vosaltres que estigueu escoltant, doncs, ara mateix el programa, doncs, pues, bueno, pues, us quedeu enganxades aquí al transistor, i durant un parell d'horetes, pues, puguem compartir una mica aquestes coses que ens ve de gust de compartir a través de les zones lliures de Ràdio Bronca. No sé si...
Sí, podem... M'has recordat, quan has dit això de traient-nos coses de la xistera, no? Com si fossin Max. M'ha recordat alguna situació friqui que he tingut a vegades amb alguns maderos que et sembla que sí que es pensen que ho som de Max. A mi a vegades m'han registrat el cabell com si pogués portar alguna cosa amagat allà dintre, no? Potser realment és que esperen que surti un truc de màgia o alguna cosa.
Bueno, sí, algo així podria ser. Madero, sinònim de policia, no? Nosaltres sí. Ens encanta la jerga. Per qui no ho sàpiga, pues maneguem diferents tipus de diccionari, no? Sí. I un d'ells és el jerga català, català jerga, o castellà jerga, jerga argot, o argot jerga, català castellà, anem passant d'un a l'altre. Pues ja que dius això, jo penso que estaria bé llegir un article que és una mica de fa un mes i pico enrere, amb la qual pot semblar una miqueta desfassat, però ens pot oferir una mica de llum en la línia aquesta que tu dius, no? Aquesta mena de sospita que tenen, perquè no és només els policies, normalment els policies sospiten que tu ets un mag i que et pots treure coses de la xistera perquè algú els hi ha ficat al cap aquesta possibilitat, no? I tal com funcionen les coses en aquest estat actual, en aquest sistema, doncs normalment per jerarquia, per una qüestió de verticalitat, per sobre dels maderos, doncs, diríem que hi ha els comandaments, no? I després doncs, hi ha els càrrecs executius, no? I a partir d'aquí entraríem una mica en tota l'organització, no? De polítics professionals, de tecnòcrates, de buròcrates, etc. Després, més en amunt, també doncs, tindríem, com ho hem dit d'altres vegades, no? Doncs els grans poders econòmics, no? Les banques, les empreses multinacionals, no? Doncs, tots aquests
lobbies,
no? Aquests nuclis de poder econòmic que s'encarreguen d'influir una mica en les línies polítiques dels estats, demostrant una i mil vegades més que d'independència zero patatero, i precisament per això des d'aquí també reivindiquem una vegada més el terme política professional, vale? Perquè a ningú se li escapi de que aquesta paraula política, els polítics, les polítiques, les eleccions polítiques i tot aquest rotllo tenen un rerefons, un denominador comú entre tots i totes, que és el tema de la professionalitat. És a dir, ho estan fent a canvi de calés. Llavors això ja de per si ens dona moltes pistes de quina és la influència, quin és el poder d'influència d'aquests nuclis de poder econòmic. No? Bueno, tenim una revista que es diu Les Barriades, és una revista que s'edita al barri de la Prosperitat, que és una revista que surt de manera bimensual. Llavors el número que tenim avui pues, fa referència al mes de juny, que s'acaba avui, i al mes de juliol, que començarà demà, del fotut 2015. I aquí tenim un article que diu el següent. Diu violentos, violentos. Lo han insinuado muchas veces y ahora en campaña electoral, com dèiem, és un article que s'ha escrit doncs, fa un mes i pico enrere, y ahora en campaña electoral lo están machacando. Según el ya no actual alcalde Xavier Trías y sus allegados, los activistas vecinales de Nou Barris, para ellos un grupito de 30 personas, somos violentos, chulescos, caciquiles y poco dialogantes. Les ha faltado decir mafiosos o etarras. Esto queda para Esperanza Aguirre. Lo venimos oyendo desde principios de mandato. Lo dicen para justificar que en los plenos del distrito tengamos que pasar un filtro policial para asistir a un acto de participación ciudadana, para desoír las reclamaciones que 100 entidades del distrito han hecho, para minimizar las manifestaciones pacíficas en las que han participado cientos de personas. Repasamos todo lo que ha ocurrido en el distrito en estos 4 años y no encontramos prácticamente nada que pueda considerarse violencia en el sentido convencional. Solo la irrupción de un grupo de vecinos de Ciudad Meridiana en la oficina de Bienestar Social entraría en esta categoría. No fue una acción inteligente, pero ni hubieron agresiones personales ni es ajena a una explosión de ira generada tras una serie de desahucios simultáneos. Con toda la que ha caído en Nou Barris, que en 4 años solo haya un incidente de este tipo, dudosamente puede calificarse de clima de violencia organizado desde las entidades. Lo que sí que ha habido es muchos abucheos, palabras un poco fuertes en los plenos, abandonos masivos y manifestaciones. Algo que pensamos que es la salsa misma de la democracia. Quizás que los políticos convergentes que nos dirigen o nos dirigían, todos de clase alta, muchos residentes en estos barrios que tienen una renta estimada 4 veces la nuestra, no están acostumbrados al lenguaje directo que se estila por aquí, a oír las cosas por su nombre. Ellos están acostumbrados al doble lenguaje de decir que salvan la sanidad cuando se la están cargando, o que se preocupan por los pobres cuando aprueban reformas laborales o recortan las PIRMI. Ya se sabe, cada cual es hijo de cada cual y tiene la piel con una sensibilidad especial. Distintas sensibilidades. Lo que para ellos es violencia, para nosotros es lo normal. Lo que para ellos es normal, para nosotras es violencia. Que cuando una persona va al lavabo en un pleno del distrito le siga un policía es violencia. Que cuando una persona habla en el plenario, la consellera esté mirando su móvil es violencia. Que nos multen por poner una pancarta en la estatua de la República en defensa del derecho al aborto es violencia. Los desahucios son violencia. El trato burocrático y la falta de salidas que se dan en los servicios sociales a mucha gente son violencia. Exigir que la gente sin recursos tenga que pasar por la vergüenza de la acción caritativa es violencia. Que en una asamblea sobre una reforma urbanística el representante del distrito diga que no tiene ni idea del tema es desprecio. Y es que tenemos una sensibilidad distinta. A ellos les importan las formas y a nosotras nos preocupa la humanidad, el respeto a la gente corriente. Y este se ha perdido sin duda en estos 4 años. Yo m'abstindré d'anar fent comentaris de tipus personal, però en aquest cas, si l'hagués de fer, se ha perdido sin duda des de hace más de 4 anys. Però bueno, sí. Sense ànim de corregir, sinó de llegir l'article.
4 mil·lennis, aquí es va equivocar amb...
sí, no? Con el tema de...
Año, milenio...
Estaremos de acuerdo con el alcalde, exalcalde, en que siempre es mejor dialogar que discutir. Que tratar los problemas requiere reflexiones razonadas, búsqueda de soluciones, evaluar los datos... Todo lo que ha faltado en este distrito en este tiempo. Desde el principio, cuando se nos negaron canales directos con los responsables del distrito, quizás porque ellos ya venían convencidos de antemano de que éramos violentos y de que éramos sus enemigos. Y cuando uno empieza por pensar que el otro es un antagonista peligroso, está creando una espiral de la que es incapaz de salir. Hay que esperar que sea quien sea el partido que gestione el distrito en el próximo mandato, las cosas sean diferentes. Y que en lugar de una concejala cerrada al diálogo, quizás su superego le impide otra cosa, tengamos enfrente a alguien que entienda que la participación es siempre un proceso entre partes, complejo y no siempre exento de tensiones. Alguien que entienda que en No Barris hay un tipo de violencia que nos afecta directamente, de forma estructural, una violencia a erradicar. Postdata. Sí que fue un evidente acto de violencia la agresión al dirigente local de Convergència Democràtica per Catalunya, Santi Borrull, cuando repartía propaganda electoral. Un hecho deplorable sin paliativos, pero es evidente que ni vino de los movimientos sociales ni tiene nada que ver con todas las movidas. Hay un clima de base fascistoide que afecta a todo aquel que hace política, desde partidos o desde movimientos sociales. Y hay muchos candidatos a ser agredidos por algún exaltado. Por esto es tan necesario desarrollar un verdadero contexto democrático que dé a todo el mundo condiciones materiales y derechos para la participación. I aquí acaba aquest article que signa l'Associació de Veïns i Veïnes de la Prosperitat. Vale? Pues dèiem, no és un article que nosaltres subscrivim al 100%, però sí que és interessant per veure de quina manera aquesta, bueno, aquestes formes d'exercir la política professional institucionalitzada doncs degeneren en aquesta qüestió de violència per les persones que ens toca viure en aquests temps, no? I bueno, pues arribats a aquest punt, clar, l'article és escrit de fa un mes i pico, amb la qual cosa ha quedat un palet desfasat en quant a les sigles i en quant als noms i cognoms de certs candidats, o més que candidats, de certs càrrecs d'aleshores, que després de tota aquesta farsa electoral, pues això ha canviat. No sabem quin és el color actual ara a la Prospe, però sí una mica a grandes rasgos hem anat veient com anaven canviant les cares i els noms i les sigles, no? I bueno, pues la veritat és que jo crec que a les alçades que estem ja podríem fer un petit balanç, molt petit, no? Sobre què ha representat aquesta farsa electoral. I la veritat és que a grandes rasgos, pues, jo personalment també tinc que reconèixer que no estic a Barcelona a les 24 hores del dia, però reconec que la ciutat de Barcelona el que jo he pogut veure és més o menys el mateix que abans, no? Sí que hi ha episodis que podríem qualificar d'anecdòtics, com aquella informació que es va fer córrer durant el cap de setmana que se celebrava aquest festival de música electrònica tan conegut a la ciutat de Barcelona, doncs de que la Guàrdia Urbana de Barcelona, doncs, en format de secreta, doncs, de paisà, doncs, no es fiqués a les instal·lacions on es feia el festival, com una mostra de que, bueno, hi havia un grau de permissivitat a lo que pogués passar o deixar de passar allà dintre. El que passa que, bueno, lògicament, aquesta decisió, per lo menos aquesta informació, jo no sé si la decisió és així tal qual, per les fonts que ens han anat arribant, pues, en principi sí, però, bueno, tenia la seva contrapartida com totes, i era que, bueno, pues, vale, pues, no entraran els de l'Urbana, però entraran els dels Mossos d'Esquadra. I, total, pel cas, ve a ser el mateix, presència sí, no? policial a dintre d'un festival de tipus públic que, bueno, no sé, jo...
A més, amb el format secreta, no te'l poden vendre com un intent de posar-se davant de, o sigui, una preparació preventiva a... que hi pugui haver baralles allà dintre o què tal, pel fet de que si dos estan a punt de barallar-se i veuen un tio d'uniforme, doncs potser s'ho pensen dues vegades. Si no, si van amb sense l'uniforme oficial de secretes, és una clara anar a buscar diners. Anar a poder trobar-se aquell que s'està fotent un porret una mica apartat de la resta de la gent per poder-li fotre una multa, o com dic, porro qualsevol altre tipus de droga que ells consideren il·legal... el que s'estigui prenent una mateixa cervesa que no és de l'organització, o etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, que per cert, parlant de violència, el fenomen de la policia secreta és molt violent, no? Sí. Perquè a part de, diguéssim, del grau de màniga ampla, no? Amb el que poden arribar a funcionar els policies quan estan en format o secreta sense uniforme, vull dir, jo ho dic per experiències viscudes a nivell personal, no? Al llarg de la meva vida, no fa 4 dies ni res, no? Però depèn de com t'entri una persona que no porta uniforme ni res i tal, a tu et violenta. I depèn de com t'entri, pues, posem que et xerra primer sense dir-te que és policia, a tu això ja et pot desquadrar una mica la moguda i violentar, i pot fer que la situació encara es tensi més, depèn de la mena de situació, lògicament, i després si t'entra primer amb la xapa també pot ser una situació molt violenta, perquè moltes vegades jo m'he trobat amb circumstàncies en les que, bueno, hablando se entiende la gente, i tu estàs en una situació que pot haver un grau de tensió, però que tu consideres que es pot resoldre parlant tranquil·lament, i de cop i volta pues, apareix un personatge d'aquests i liar-la pel fet de que, claro, ell és l'autoritat i ell farà d'àrbitro, juez i parte en un moment donat, i això de vegades també pues, no precipita les coses, no?
Sí, no? En lloc de fer una possible funció d'àrbitre entre dues persones que potser estan en una discussió pujada de to, acaba dinamitant la conversació perquè acabi molt pitjor.
Per exemple. Llavors, en el cas concret del festival aquest de música electrònica tan conegut a Barcelona, pues, també hi ha altres coses, no? El fet de per què la presència de policial en una activitat d'aquesta mena, bueno, pues, podríem trobar perquè hi ha molta gent, milers de persones i tal, igual, però lògicament la finalitat última és la que tu deies, que és la finalitat punitiva, sancionadora, d'agafar i no tant previndre, sinó agafar en flagrant delicte certes actituds o activitats que es poden realitzar en un festival d'aquesta mena, i això ens portaria a la contrapartida, perquè pel fet que hi hagi molta gent, bueno, jo no soc partidari de la policia, però podria arribar-ho a comprendre, però per l'altra part ja estaríem parlant de les substàncies que ells consideren il·legals, i és dir, és el tema, pues, el que s'anomena les drogues, no? Tantes vegades hem parlat de l'assumpte que de vegades donem per fet coses que, bueno, que en un moment com ara considerem que no és ser repetitiu, no? Tornar a recordar aquesta qüestió. El tema de les drogues, ja ho hem dit moltes vegades, doncs té un punt de partida molt, diguéssim, molt important, en funció del qual les coses s'aniran cap una banda o cap una altra, no? Llavors, jo sempre faig la broma de que al món de les drogues es pot entrar per la porta del davant o per la porta del darrere, no? Seria una mica aquest el punt de partida. En funció de si tu entres per la porta del davant o per la porta del darrere, la teva relació amb les drogues, la teva experiència amb les drogues, pot acabar d'una manera o d'una altra. No està, diguem, això no són matemàtiques pures, no són ciències exactes, no? Però sí que és veritat que normalment la majoria d'ocasions acaba sent així. La porta del davant seria aquesta porta amb la que no hi ha tabús, hi ha informació sobre la taula, hi ha compartir amb persones que tenen una experiència prèvia amb aquelles substàncies que tu tens interès en consumir o amb les que tens interès en experimentar, i això normalment doncs, el que et fa és doncs, bueno, enriquir a nivell personal, normalment evita viatges traumàtics, no? Males experiències, i o no, o serveix de minimitzador també, no? En cas que hi hagi una mala experiència, doncs el tema de tenir una persona amb la que tu tens confiança, que té experiència amb el consum d'aquella substància, doncs et pot situar en un cas de pèrdua del nord, diguéssim així. I després també doncs, la part de que bueno, és una manera de normalitzar aquest ús, aquest consum, aquestes experiències, i al mateix temps també doncs, el tema de la qualitat de la substància. Entrar per la porta del davant significa que normalment no hi ha afany de lucre, normalment no hi ha ànim d'adulterar les substàncies doncs, per aconseguir un rendiment econòmic més alt i tal, i llavors l'altra seria la porta del darrere. La porta del darrere és doncs, sense informació, sense persones amb experiència que et puguin assessorar o aconsellar o inclús acompanyar en els viatges, sense doncs, aquests filtres que quan no hi ha l'ànim de lucre doncs, una o un conjunt de persones ja es preocupen de fer, doncs, en el cas del cannabis com pot ser l'autocultiu, no? El fet de cultivar-te tu i produir-te tu la teva pròpia substància sabent que allò no està adulterat, que allò no li has fotut ni determinats productes químics que poden ser nocius per la salut, etc. I ja d'últimes, doncs, bueno, és cert que tant amb una porta com a l'altra hi ha un denominador comú, normalment amb un principi, que és la part lúdica. Vull dir, les drogues, a part de que són doncs una porta al coneixement, doncs normalment a unes zones del coneixement o a un tipus d'experiències que bueno, transgredeixen la norma quotidiana del que entenem com a realitat, no? I això doncs, a nivell experimental i amb informació i tal, doncs això permet moltes vegades obrir ments, no? I arribar doncs, a viure experiències molt autèntiques, a tindre reflexions a nivell existencial i a nivell personal doncs, molt importants, no? Connexió amb la natura, amb l'energia còsmica, etc. i tal. Doncs també hi ha la part lúdica, no? Siguem realistes i siguem sinceres, no? Moltes vegades doncs, consumim certes drogues per passar-ho bé i punto, no? I bueno, aquest denominador comú existeix tant a la porta del davant com a la del darrere. El problema és que moltes vegades amb la idea de voler-ho passar bé, pues, el no tenir informació, el no tenir pues, accés a drogues de qualitat, el no tenir persones amb les que poder-te pues, acompanyar, pues, acaben passant pues, mals viatges i d'aquí pues, a tantes i tantes episodis pues, bueno, xungos, no? Pues, brots d'esquizofrènia o coses de molta mena, no? De diferents tipus de quadros, no? De neurosis, etc. i tal, no? Llavors, clar, la diferència entre una i l'altra moltes vegades la fa, bueno, principalment la fem nosaltres, tenir clar això, és dir, ningú n'és ensenyada, llavors en funció de l'entorn que nosaltres en el que nosaltres convivim, no? Doncs tindrem més facilitat d'accedir a les drogues per la porta del davant o no tindrem possibilitat d'accedir a la porta del davant doncs per, doncs de vegades pas per situacions de marginalitat, per les situacions de clandestinitat que es viu amb el tema de les drogues, per tot aquest armatisme i tal, no? Llavors doncs, bueno, només pots accedir-hi per la porta del darrere. I llavors doncs, bueno, el que genera unes condicions o les altres, o el que pot marcar la diferència entre unes condicions o les altres, principalment som l'entorn i nosaltres mateixes, però després, i per això ve tota la parrafada, pues està el que s'anomena les institucions públiques, el que s'anomena els estats, el que s'anomena les polítiques, etc., sobre aquest tema de drogues, etc., que principalment, a més, en el moment actual estem vivint pues, unes situacions de política sobre drogues a nivell internacional. Hi ha certs estats que, com que tenen cert poder a nivell internacional, pues, ja sigui per qüestions econòmiques, ja sigui per qüestions militaristes, etc., tenen la possibilitat d'imposar certes polítiques sobre drogues a d'altres estats que no tenen tota aquesta influència. No? Llavors, pues, bueno, tot aquest rotllo, per què? Pues perquè si les polítiques sobre drogues fossin més obertes, més encarades a permetre aquesta porta del davant pues, ben visible, ben oberta i totes les condicions que implica pues, poder-les tenir allà, pues, com ha passat a d'altres estats on s'ha fet, no sé si total, però com a mínim parcialment, com podríem parlar de l'estat holandès en el seu moment amb el tema de la marihuana i moltes altres drogues també, no? O per exemple, recordo una experiència més recent a la ciutat de Praga, no? Hi ha una barriada en la que també hi ha una situació sobre les drogues doncs, molt oberta. Llavors, què és el que passa? I això ha dit, transmès, compartit per la pròpia gent que viu allà, doncs, que la gent jove pues, quan té possibilitat d'accedir a aquestes drogues pues, les consumeix, de vegades amb desmesura, com tot, aquí passa el mateix amb l'alcohol, no? Per exemple, com a droga legal de l'Estat, o amb el tabac també, com a droga legal de l'Estat, la gent consumeix de manera compulsiva qualsevol cosa, però després, conforme va creixent, pues, ja sap el que hi ha i la gent es torna selectiva. I això pues, no significa consum abusiu ni res, sinó senzillament un consum diguéssim, racional i una mica, pues, com ho diríem, pues, a el que vingui de gust, no? Vull dir, no estàs obligada ni per efectes socials ni com a via d'escapament, no? S'obren altres portes a l'evasió, no? Pues quan està en una situació de tipus social pues, negativa, en comptes de buscar la via d'escapament per les drogues es busquen altres activitats o altres històries, no? I això està constatat, no? Llavors això jo crec que si aquí a l'estat espanyol o a la ciutat de Barcelona en concret en relació amb aquest festival de música, però en realitat això es pot fer extensiu allà on hi hagi drogues, doncs la política fos més oberta, probablement no hi hauria necessitat de tota aquesta pues, estructura policial, punitiva, repressiva i sancionadora. Però bueno, això no deixa de ser una impressió subjectiva, ja ho hem dit moltes vegades, no creiem en les veritats absolutes, així que només volíem compartir aquesta inquietud i, lògicament, que cadascú pensi com li doni la gana. Si algú té ganes de generar debat sobre el tema o de dir alguna cosa, pues ens podeu trucar al 933594900 i aquí patem la xerrada una estoneta.
Home, jo sí que veig pel tema drogues, doncs ara per exemple no hi ha uns quants països que amb la marihuana doncs també l'estan permetent i tal. No s'ha vist que hi hagi un augment del consum, com a molt un augment de la qualitat del consum, però no un augment del consum en si. Després aquí es podria veure, no?, amb el tema dels clubs canàbics i així, que al final és la pròpia societat la que reclama el poder-ho fer a gust i bé. I bé. A la que tu anar a la societat li ofereixes fem el club, tot ve d'un autoconsum, tot ve d'un... La gent s'hi tira de cap abans de que fotres a parlar amb el camell del barri. Que al final és això, mai saps, i encara el cannabis és probablement de les coses més difícils de tallar. O menys perjudicials a vegades amb el que les tallen. Sí. Si li posen una mica d'orégano, pues, te fumaràs un poc d'orégano, però tampoc... Però no és com la coca, que saps que a part del químic propi de la coca li foten un altre químic per poder-lo tallar. Sí. Aquí ja és, dependiendo de lo agradable que sea el tipo que lo haga, te puede destrozar más aún el tema o simplemente fer que sigui la meitat de lo que t'estiguessis fotent.
Aquí, amb el tema canàbic, per exemple, una de les coses que jo des que vaig començar a cultivar doncs, vaig detectar amb facilitat i és de coneixement col·lectiu és el tema de, doncs, els abonaments o certs pesticides, no? les coses amb les que tu alimentes la planta o la protegeixes entre cometes d'agressions doncs, de parasitàries i tal, perquè el rendiment pues, sigui el millor. Bueno, pues, partim de la base de que la marihuana és una planta, o el cànam en si, perquè el cànam industrial és el mateix, no? Però sense psicoactivitat. Doncs és una planta molt agraïda, només que tu la cuidis una miqueta, vull dir, normalment et dona, no? Vull dir, sí, lògicament, com tot, no? Els primers 2-3 anys pues, tu no tens experiència i estàs adquirint coneixements sobre allò i estàs desenvolupant la teva relació amb aquella planta, no? Bueno, el que algunes anomenem la virtut terapèutica de la botànica, no? Que això pot ser la marihuana, pot ser qualsevol altra planta, pot ser patates o pot ser geranis o pot ser el que sigui, no? Vull dir, això sí que la reivindiquem completament, no? L'agricultura, la botànica, tot això, tot el que sigui cultivar la terra i donar vida natural i tal, no? No sense transgènics i tot el rotllo, no? Pues és una cosa molt terapèutica, no? I et fa tocar molt de peus a terra i connectar, pues, això, pues, amb els elements, amb la vida, amb la natura, el cosmos, etc. Bueno, pues, la marihuana, pues, de vegades, pues, què passa? Que, bueno, l'avarícia rompe el saco, les coses clares, llavors volem treure-li el màxim de rendiment i pues, podem córrer, cometre l'error de fotre-li massa canya amb temes d'abonaments o fotre-li abonaments que són químics i no són naturals, o després ruixar-les amb coses com passa amb els grans cultius, no? Pues ruixar-les amb coses que són molt agressives al medi ambient i el que passa que és com tot, no? El camí de l'autogestió ja passa per aquí, no? Diguéssim, és un camí de coneixement, no? I això es pot aplicar a nivell de col·lectius socials, polítics, etc, de projectes d'aquesta mena, i també es pot aplicar en aquest terreny. Vull dir, pues, si tu et busques la vida, tens una pila d'abonaments naturals, 100% naturals, és més, te'ls pots produir tu mateix, n'hi ha per un fotimer, o també et pots produir una pila d'insecticides o repel·lents que també te'ls pots fer tu de manera completament natural, alguns d'ells no són ni nocius per l'organisme, i després doncs, hi ha allò que s'anomena la permacultura, que és la varietat de cultius en un mateix espai, de manera que doncs, uns atrauran determinat tipus de bitxos, mentre que d'altres, tot i que són més resistents, i d'altres que no són tan resistents, doncs, es veuran més protegits, i aquesta sèrie d'històries. I bueno, i al cap i a la fi, pues una sèrie de pautes que una pot anar seguint de manera que el resultat final sigui el més òptim possible i una no tingui la sensació de que està allà pues rollo Monsanto, no, fumigant el terrat o el balcó, no? No cal. Això realment a aquestes alçades sobre tot això hi ha molt de coneixement, no? I és un coneixement que és molt ancestral també, no? Igual que moltes altres plantes o cultius diferents, no? I ja està, bàsicament el tema és aquest. Sí, les substàncies químiques són molt més susceptibles de ser adulterades, lògicament, o les substàncies processades, per exemple, el haixix com a derivat del cannabis, de la marihuana, doncs és molt més susceptible de ser adulterat que no pas la marihuana. La marihuana, al cap i a la fi, doncs, com tu bé deies, és una planta, té una forma i una morfologia i tal, i una aparença i així bastant concreta, pots no conèixer-la al 100% i pot ser doncs, que et colin doncs, jo què sé, una miqueta d'orenga en un moment donat, no? Un desalmao o una desalmada. Però bé, al final estem parlant de lo mateix, de que en el moment en què es generen pues, les associacions de persones consumidores és perquè hi ha aquest interès, com tu bé deies, en no tant augmentar el consum a nivell de volum, sinó en quant a qualitat. ¿Vale? La gent el que vol garantir-se és l'accés a una substància de qualitat, i això pues, lògicament quan es genera una organització com és tota una associació de persones consumidores de la substància que sigui, en aquest cas podem seguir tirant del cannabis, doncs lògicament hi ha un denominador comú que és el compartir una substància de qualitat. I la substància de qualitat, ens agradi més o menys, a nosaltres ens agrada molt, lògicament, significa el més natural possible, el menys adulterat possible, i amb això totes les persones hi coincidim. Després, pues, bueno, està clar que tornem a lo d'abans, no? O sea, l'existència de les associacions canàbiques reflexa una necessitat entre cometes o una inquietud a satisfer, vale? Per part de la població i és una necessitat de donar-li la volta a la truita. No és només el tema d'accedir a un producte de qualitat, sinó també el protegir-se una mica, o sigui, la societat, les persones consumidores de substàncies considerades il·legals sempre han estat desprotegides.
Sí.
en el sentit de que ens hem hagut de buscar la vida. Bueno, sobre això també es podria xerrar molt, perquè clar, a nivell històric jo recordo amb unes trobades sobre drogues, doncs un company que ens explicava pues, que a la dècada dels 70 pues, la gent que consumia heroïna era principalment gent que estava vinculada d'alguna o altra manera al món de les farmacèutiques. I llavors d'aquesta manera tenien accés directe a la substància i tenien accés directe a la substància, diguéssim, de curs legal. Vale? Llavors això també evitava el tema de l'adulteració. Després, quan van passar els 80, pues, això va canviar completament, no? I se'n va anar pues, a fregir espàrrecs i moltíssima gent pues, va morir pues, precisament per això, pel tema d'injectar-se substàncies que teòricament eren heroïna i el que passa que estaven adulterades amb altres substàncies que al final acabaven degenerant pues, amb això, no? Amb la mort de les persones consumidores, només que per ser consumidores. No? Llavors, amb el tema que estem dient, pues, és això, la marihuana pues, a l'estat espanyol mai hi ha hagut una legislació que prohibís el seu consum, inclús avui mateix el consum no està prohibit, el consum està penalitzat a la via pública des de principis dels 90 amb la primera llei de seguretat ciutadana
públics.
I locals públics, espais públics, sí, lògicament, gràcies. I a partir d'aquí ens trobem en una situació d'aquestes una mica absurdes, no? Pues, pues, ja ho hem dit altres vegades, no? Perquè la llei preveu que se't pot penalitzar per consumir en un espai públic, se't pot sancionar i penalitzar per transportar-la, lògicament en un espai públic, perquè clar, a casa teva pues, tampoc poden dir-te res, perquè a casa teva sí que la pots consumir. També et poden penalitzar per cultivar-la i també et poden penalitzar per comprar-la. Llavors ens trobem davant d'una situació d'aquestes absurdes, no? Perquè estem parlant de marihuana, no estem parlant de manà, saps? De rotllo aquell de que cae del cielo, el manà i tot. No, no és això, som una cosa més terrenal, és una substància, és una planta, vale? Llavors, si no la pots cultivar, si no la pots comprar, si no la pots dur a sobre, però la pots consumir d'on se suposa que l'has de treure, no? Llavors és per això que en el seu moment comencen a sorgir, entre d'altres coses, aquestes associacions de persones consumidores per lliurar-se del factor pues, això, clandestinitat, mercat negre, amb la facilitat d'adulterament que comporta, com dèiem. Aleshores, pues, considerem que aquí pues, aquests que s'autodenominen governants estan en jaque. Lògicament els hi correspon moure fitxa i els hi correspon moure fitxa ho poden fer cap una banda o cap a l'altra. Normalment en aquests casos el que ho facin cap a una banda diguéssim més positiva, com per exemple tu explicaves a nivell internacional, pues, n'hi ha diversos casos, no? Com així jo el més recent que recordo és allà a l'Uruguai, per exemple, que és on s'està convertint en un referent en la gestió d'aquesta mena de política sobre drogues. Doncs es podria anar en aquesta direcció o es podria anar en una direcció més repressiva i més punitiva, no? Lògicament dintre de les estructures de l'Estat, dintre d'aquest col·lectiu de persones que s'autodenominen governants, doncs tenim una tendència molt accentuada doncs, cap a la banda repressiva i una altra tendència que no és que sigui més aperturista, però sí que és més sensible a lo que opina la gent del carrer, i llavors aquí ens trobem amb que la societat en general doncs, també està en una situació d'haver de moure fitxa, no? És una mica com el tema de les presons, no? O sigui, si la societat fa veure que no passa res i que la pel·lícula no va amb ella, pues la situació a les presons, per molt que hi haguem col·lectius, que hi haguem persones, que hi haguem organitzacions lluitant per acabar amb les presons, per les millores a nivell de reformes, de millores penitenciàries, etc., aquests que s'autodenominen governants no senten en l'obligació de fer res perquè no noten la pressió. La veuen, però els hi porta el pairo, perquè la majoria de la societat està a la inòpia. Pues amb el tema de les drogues passa el mateix. En tant la societat vagi cada vegada més agafant consciència, agafant coneixement i veient una mica quina és la realitat sobre la qüestió de les drogues, doncs es anirà creant un clima que al final pot decantar la balança cap a línies polítiques més aproximades doncs, a això, el que dèiem, a Uruguai o a Holanda o a certs sectors de la República Txeca o a certs estats dels Estats Units i d'altres llocs del planeta on hi ha una mentalitat més oberta, i al Canadà també, vale? O pot passar que no, que se'n vagi la cosa al traste i llavors que comencin a córrer pues, aquí sancions, inclús penes de presó, perquè en un moment donat amb una associació canàbica pues, en un moment donat es pot haver un cert volum de,
sí.
d'aquesta substància pues, per abastir el número de persones sòcies que la llei pugui agafar i la llei, bueno, els representants defensors de la llei puguin agafar i fer pues, com va passar en el seu dia amb l'Arsec, no? Quan es va fer la campanya contra la prohibició me planto, pues, d'agafar i en aquell moment era una extensió de terreny subdividida en parts iguales, cadascuna d'elles amb nom, cognoms i DNI d'una persona sòcia d'aquesta associació però canàbica, i el que va fer la justícia institucional pues, va ser agafar-ho tot, empaquetar-ho amb un, com si fos un sol paquet i encalomar-li el marrón només a tres persones de l'associació en comptes de les, em sembla que eren 150 o 200 que n'hi havia. I aquestes persones van ser pues, la clàssic presidenta, tresorera, secretària i bueno, pues, clar, d'aquesta manera ens trobàvem una història desproporcionada, un cultiu immens, d'una extensió immensa, tres persones només, no? Era una cosa que dius, però bueno, tio, hay que enseñarte a leer a ti o què te pasa, no? O sea, bueno, això se'n diu guerra bruta, no? I bueno, pues així estem, amb el tema drongues, també amb el tema presons, tot això venia pel tema del canvi de color de sigles, sí, no, de noms i cognoms polítics.
I del fet aquest, no, de parlàvem d'aquest festival de música electrònica de Barcelona, que si bé l'Ajuntament semblava ser que havia dit que els secretes de l'Ajuntament de la Guàrdia Urbana no estarien dintre, sí ho estarien els secretes dels Mossos, ja que els d'interior tampoc s'han posicionat al temps.
No són l'Ajuntament i no està clar.
I jo el que també volia dir respecte a això, no? El que dèiem de la prevenció, o no? En un moment donat, primer, que ja hi ha unes lleis perquè el funcionament d'aquests festivals, igual que discoteques enormes o tal, a partir de cert número, els obliguen a contractar a una empresa de seguretat privada o a persones concretes amb un títol extret la majoria per alguna d'aquestes empreses de seguretat privada per fer la funció de seguretat, ja sigui la porta, ja sigui dins, precisament evitar que hi hagi baralles, que hi hagi accidents, que hi hagi etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta gent, generalment, a la majoria de llocs, tu els veus. Saps qui són,
sí,
perquè acostumen o ja van, o ja són d'una empresa a lo Prosegur, que ja saps l'uniforme que porten paramilitar totalment, que ja els veus a la distància, o són més com en algunes discoteques, però que van de negre amb alguna cosa que els distingeix com a, si no van simplement amb el seguretat darrere o alguna cosa així. Llavors, per evitar qualsevol acte de violència dintre d'aquests festivals, principi ja hi ha aquesta gent. Si la Generalitat o l'Ajuntament decidís que aquesta gent, a part del que se'ls obliga a contractar per volum de gent, necessiten més ajuda, com altres vegades es veuen en els camps de futbol, que a part de la seguretat privada aquests camps acostuma a haver en partits, i a vegades en partits molt concrets, doncs, dispositius enormes, és dispositius enormes de gent amb uniforme, col·locats de manera que estan evitant el que pot passar. Ja sigui, tenemos a dos hinchadas a l'Argentina, no? Entre comillas, no? O violentes. Tenim...
Barras braves.
Ah, Tenemos a dos barras braves que se odian a muerte, pues fotem un cordó de seguretat d'aquestes persones uniformades, moltes vegades ja con el traje antidisturbios, perquè aquestes no, ni es trobin, ni es vegin. Aquí es pot dir, estan intentant prevenir algo que pot passar. En el moment en què tu els fots de secretes, allà dintre, això no estàs per prevenir això. En tot cas, no estàs ni per prevenir que en un moment donat consumeixin, perquè potser el que té ganes de fotre's el porro apartat de les altres persones, perquè probablement dintre del meollo de 10.000 persones de golpe poca feina fan, que és més a la part de fora, pues, si veu a tres d'uniforme del costat seu, pues, probablement se n'anirà a una altra banda, o no ho farà, perquè sap lo que le viene. El tema de fotre un secreta és per poder enganxar a infraganti, per poder meter la multa, per tindre el punt aquest de jo després cobraré uns diners per poder financiar aquest estat, aquest ajuntament...
Recaudatori. Sí, recaudatori.
Realment és així, perquè si tu fas el preventiu, els poses d'uniforme. I que tothom sap qui són, on estan col·locats i per què. No escondidos, que pode ser, entre comillas, el xaval amb qui anaves a ballar ara, pues resulta que no, que està allà de pal plantón, però no perquè estigui esperant que el treguin a ballar, sinó perquè és un madero, escondido, esperant poder fer la seva en algun moment.
Sí.
Probablement en aquest...
Sospitant.
Probablement en aquest, entre altres coses, per les pròpies reivindicacions que tenen ells davant dels estats, moltes vegades, si hi ha un moment, una baralla multitudinària o tal, tenint en compte que ni porten altra gent disturbis, ni tal, ni qual, probablement ni participin. Esperaran a que els de seguretat d'allà acabin amb allò per després, en tot cas, fer acte de presència i a veure si detenen algú o no. O esperar que vinguin els uniformats, que alguna banda estaran, per protegir, per posar-se enmig d'allò. Perquè amb ells realment no els, en aquell moment no els estàs tenint preparats per això.
Sí. La veritat, al cap i a la fi, la qüestió és que, bueno, dèiem que hem notat alguns canvis merament anecdòtics, com podria ser aquest, que ens ha donat una estona que parlar, però jo, personalment, jo he vist que les coses estan igual que abans. A mi ningú m'ha dit, mentre jo he estat fora, que s'hagi obert la porta de la presó Model i s'hagi deixat sortir a la gent d'allà. Ningú m'ha dit que el nombre de persones sense sostre a la ciutat de Barcelona hagi disminuït de manera escandalosament immediata i notòria. Ningú m'ha informat de que la gent que està pues, intentant buscar-se la vida pels carrers, ja sigui pues, fent actuacions de tipus artístic, cultural, ja sigui venent coses, etc., hagi deixat de ser perseguida per la policia. Ningú m'ha informat de que l'Ajuntament hagi informat que les cases que estan buides i criant rates pues, són, estan a disposició de tota aquesta gent que no té vivenda. Ningú m'ha dit que s'hagi impulsat una política de bloqueig al tema dels desnonaments. No ho sé, per mi, bàsicament, jo què sé...
Inclús, el metro continuen havent...
El metro,
checkpoints...
El tema del trànsit, de la circulació, el tema multes, les grues, etc. Bon, no sé, jo a grandes rasgos veig que les coses estan exactament igual. No sé, també podem llançar aquí la inquietud per si algú li ve de gust en programes següents tractar l'assumpte, però és probable que aquest tema o no el tornem a tocar o el toquem per ocasions puntuals, precisament per dir tot el contrari, que no només no hi ha hagut canvis, sinó que s'ha anat a pitjor amb algunes coses, però podem llançar una mica la història a l'aire per si algú li ve de gust en programes futurs, doncs tornar a rescatar aquest assumpte. Si algú li ve de gust de tractar l'assumpte en programes futurs, no? I de dir, hòstia, pues mira, aquí hem vist un canvi, allà també, o aquí no, o tal, i generar debat sobre aquest assumpte, pues mira, aquí estan els micros oberts. Però nosaltres som així una mica de 0 a 100 bastant reàcies amb aquest assumpte. Això no vol dir que no li donem oportunitats a ningú. No es tracta d'això, es tracta de que quan algú s'omple la boca de canvis, de la paraula canvis i canvis socials i etc., i no fa tot el que està a la seva mà des del minut zero per intentar aquests canvis, aquesta persona és el que, com diu una persona amiga d'aquí o molta altra gent, és una cantamanyanes, ¿vale? I llavors nosaltres de cantamanyanes ja n'hem vist pues un fotimer i n'hem estudiat més, al llarg de la història n'hi ha hagut milers i milions de cantamanyanes i n'estem fartes de cantamanyanes, la veritat, les coses com són. Llavors, bueno, no seguirem la clàssica línia de crítica que hem arribat fins aquí, vull dir, o sigui, la història és nosaltres seguirem fent la nostra tasca, com sempre, confiança zero patatero. Sí que és veritat que quan apareix un personatge d'aquests que s'omple molt la boca de canvis, considerem que és un bon moment per fer-li pressió, vale? Per fer-li pressió i obligar-lo, no? Una mica amb aquesta fórmula d'equació que dèiem, doncs, quan hi ha un interès, per exemple, des d'un sector com podria ser el de les persones consumidores de cannabis, els clubs, les associacions de persones consumidores, la situació d'aquesta substància i per extensió de les drogues en general dins de la societat, doncs si el que s'anomena la resta de la societat no, pues, té ganes de cantar les coses cap a aquesta banda, pues, exercir aquesta mena de pressió cap a les institucions, això sí que considerem que sempre és un bon moment, no? I quan una persona d'aquestes o una organització d'aquestes s'omple la boca de canvis, doncs és un millor moment encara per anar a fer aquesta mena de pressió i per aconseguir aquesta sèrie de coses. Però això, com sempre, al final ens ho tocarà fer i no ho diem com algú dolent, vull dir, sempre ens ha agradat, no? Ens toca fer-ho nosaltres, no? I ens agrada molt tenir la possibilitat de fer-ho i la llibertat de fer-ho i de fet és el que ens ve de gust de fer, fer-nos les coses per nosaltres mateixes. Arribats a aquest punt podríem fer un petit descansillo, així busquem inspiració en la música i veiem a veure com reprenem la següent part del programa. Tu tens alguna cosa de música o punxem aquestes que hi havia per ahí? Pues mira, podem començar amb alguna cosa així una mica melòdico i punxarem els Judies Fries amb uns temes dels 70. Deixarem sonar aquests dos.
Let us pray i Call for the Priest.
Sí, és com, bueno, deixeu-nos pregar i després crideu al cura, no? I llavors en la línia aquesta una mica provocativa que gastaven els Judas Priest a principis dels 70, no? Recordem una època en la que els 60 havia vist com una revolució dintre el que era el món del rock and roll, havia començat tot aquell rotllo de la psicodèlia, el rock experimental, bandes com Pink Floyd o jo què sé, pues els Grateful Dead o pues al mateix temps el hard rock també, no? La Janis Joplin, els Deep Purple, Led Zeppelin, no sé què. Bueno, pues després dels 70 també va tornar a haver una altra revolució musical a dins de lo que eren els derivats del rock and roll, i en aquest cas els Judas Priest o Judies Fries, que fèiem la broma i encara fem la broma algunes, doncs es van dedicar a buscar nous horitzons a dins d'aquests estils musicals i sense trencar radicalment el fil conductor, van evolucionar musicalment. I després pues, les temàtiques del Judas són bastant variades, una mica pues, el que el hard rock tradicional i sobretot va començar a ser el heavy metal després, 70s, 80s, una mica el rotllo de rebeldia, no? Nosaltres ens agrada pues, una mica pel tema autonomia, ja ho hem dit altres vegades, també ens cau com una patada al cul que això va permetre el caldo de cultiu perfecte pues, per emparar actituds masclistes i feixistes i tal, i aquesta part no ens agrada gens, però sí que la part de la rebeldia de reivindicar pues, el fer el que et dongui la gana, d'anar com et dongui la gana i de poder-te cagar amb tot el que establert i no respectar-ho, doncs aquesta part diguéssim irreverent sempre ens ha agradat, no? I en aquest cas doncs, els Judas doncs, fan una mica frivolitzen una mica sobre el tema de l'església, provoquen molt també, després amb el temps i una canya doncs, vam saber que hi havia unes connotacions que en un principi no ens arribaven de manera tan clara i eren molt més transgressores del que ens pensàvem per al tema de doncs, acotar el terreny sexual, com dèiem, aquesta tendència a masculinitzar la història o a ser molt masclista, pues, moltes vegades feia de cortina de fum davant de coses evidents com era el tema de que bueno, pues, hi havia una qüestió de lliurement, no només en l'aspecte, diguéssim, aquest de juvenil, sinó també en l'aspecte sexual, no? I això pues, per banda del Judas ens va arribar en algunes més temps després i encara ens va generar més respecte en aquest sentit. No estem parlant d'una música underground, no estem parlant d'una música per minories, estem parlant d'una música que en poc temps es va guanyar pues, la simpatia de milions de persones arreu del planeta, es va convertir en un producte de consum de masses, estem parlant de música comercial, però sí que és veritat que dins del context històric estem parlant d'algo que en aquell moment només feia certa gent i que no estava ben vist per la resta de la societat i sobretot i especialment per el que eren els pilars de la societat, per les institucions, per totes aquestes organitzacions pues, conservadores i carques i tal, no? I això també pues, s'ha de reconèixer en el sentit de que bueno, pues, no estem aquí reivindicant el do it yourself, que sí, perquè hi ha tot un procés de creativitat molt autèntic i molt genuí i molt original en el seu moment especialment, però sí aquesta possibilitat de transgredir, de trencar certes normes que havien establertes, que ens estaven encursetant, jo parlo en plural doncs perquè com a ésser humà, però sobretot en aquell moment social, que podríem xerrar-hi molt, no?, als 70, i bueno, doncs deixarem una mica de música d'aquesta penya i després segurament posarem alguna cosa més i ara continuem. Vinga, va. Thank you.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión?
Radio Bronca en la 104.5 en la FM.
Bé, tornem a estar aquí després d'aquest paroncillo musical. I de fet, pues, podem començar xerrant en què has aconseguit un hito. Sí, uno de esos hitos que enxala que jo no sóc... Potser m'és impossible arribar a entendre lo complicat que pot arribar a ser. Pel fet de, per sort, pues, en aquest cas, pues, mira, també vaig néixer ja en el momento idóneo. Tu em sembla ja que por ley t'obligaven quasi. A la comunió potser no, però el bautizo no t'estranya.
No, bueno, no sé.
El moment que vas néixer.
Són moments perquè socials.
Jo, no, jo ho veig també a la meva família... La... O sigui, les tres cosines que tinc que més o menys són de la teva quinta o alguna d'elles potser més que van néixer encara a mitjans dels 70 totes estan batejades però en canvi tant la que em porta un any cap endavant com jo que ja vam ser els primers a néixer això als 80-81 pues els nostres pares ja van decidir que no. I d'aquí cap endavant, pues, la resta pues, també. Els pares han decidit que mira, si algun dia ho vol fer, serà ell qui ho farà, o ella, i no decidir per ells. Però en aquell cas no m'estranyaria que tingués a veure també el fet aquest de que la llei en aquell moment encara estava en ese auge de l'Opus Dei, on estava marcando la pauta diària. Sí. Que no vol dir que no la marqui ara, no? Tenint en compte qui està el govern, però...
Bueno, mira, és un d'aquests casos que toca molts pals, no? Té a veure, per una banda, amb el que estàvem xerrant abans del tema de les drogues i la pressió social perquè certes coses canvin, a part de les persones directament interessades, no? Bueno, estem parlant bàsicament del tema de lo que s'anomena apostasia, no? Apostatar significa, pues, com tu bé deies, que l'Església Catòlica, no? Que és una de les sectes amb les que es ramifica el cristianisme, la més poderosa, doncs, ha aconseguit al llarg dels segles i dels mil·lennis, doncs, imposar un dels seus rituals, que és el del ritual del bateig, no? Que és a través del qual pues, et foten a la seva secta. No? Històricament parlant, podríem parlar que hi ha diferents branques del cristianisme que, en concret, per la informació que jo tinc, jo em reconec un autèntic ignorant sobre la matèria, ignorant voluntari, la veritat, és un tema que no m'atrau. Però, clar, inevitablement per aquesta sèrie d'explicacions que tu estaves ara donant-nos doncs, m'he vist ficat en el sac, no? Perquè quan jo era petit doncs, em van batejar i dèiem que hi ha diferents tendències, no? que algunes de les quals van ser sobretot en passat, perquè és la que jo conec, no? Molt, molt respectuoses amb aquesta qüestió, no? És dir, el que avui s'anomena llibertat de credo, no? O sigui, que tu pots agafar i simpatitzar amb la creença que et doni la gana o amb cap, no? O tenir la teva pròpia també, com faig jo, per exemple. I va haver moments en els que aquestes diguéssim, tendències del cristianisme que eren molt respectuoses amb aquesta qüestió, inclús fins a arribar al punt de que no acceptaven una persona com a feligresa o seguidora seva si no estava amb ús de raó, i això pues, lògicament implicava determinat grau de maduresa, no tant per edat sinó també a nivell de formació personal. Doncs bueno, l'Església Catòlica es va encarregar d'imposar-se per sobre de la resta i imposar aquest, aquest mètode, aquest ritual per sobre de la resta, i bueno, pues això és una cosa que ens ha esquitxat a moltes. Jo conec gent de la meva edat que no està batejada, vull dir, també això és una qüestió de una qüestió de pressió social i també d'inquietuds de les persones, no? Vull dir, i pel mateix fet de que jo després quan m'ha tocat he tingut la possibilitat de participar com a pare d'aquestes qüestions, pues jo m'he posicionat radicalment d'una manera que és una mica pues, en aquesta línia de la llibertat, no? De que pues, bueno, pues, la persona en qüestió, que ara és una persona que no està en ús de raó, perquè l'ésser humà quan naixem fins abans no dominem plenament el tema, pues, passen molts anys, no? Doncs no agafar i ja condicionar-la de bon començament com m'he sentit jo durant tots aquests anys, no? Bueno, bàsicament la història és molt senzilla. El tema és que a mi em van batejar sense demanar-me permís, és a dir, em van fotre dins d'una secta com l'Església Catòlica, que, amb la qual no simpatitzo en absolut. Només diguéssim, podria arribar a simpatitzar amb algunes qüestions de base, però ja no són tan catòliques, sinó més aviat de caràcter cristià. Però també pues, reconec que pel fet religiós monoteista pues, a mi no em simpatitza. Jo, la meva manera d'entendre la vida, d'entendre pues, bueno, com funciona el món, l'univers, etc., pues, no enganxa ni em cola amb totes aquestes maneres de funcionar, i per tant pues, el dia que jo vaig ser conscient que estava ficat d'aquesta manera pues, em va donar una mica de ràbia. Lògicament pues, hi ha un primer procés de pataleta i de rebote cap als pares, no? Són les persones que en aquell moment pues, poder per carença pròpia o poder per aquesta pressió social pues, són les principals protagonistes de que tu et trobis allà. Les protagonistes secundàries són doncs, tota aquesta estructura institucionalitzada de l'Església Catòlica, no? Lògicament això ens portaria a fer enllaços al llarg de la història, i en la història més recent, com tu bé explicaves, pues, inclús arriba a qüestions de tipus legal, pues, perquè el règim dictatorial, la dictadura franquista militar, doncs era molt simpatitzant d'aquestes maneres de fer, i bueno, al final de comptes per mi és una cosa molt senzilla, vull dir, per mi és una mica com la veritat i la mentida, no? Són conceptes una mica així, de vegades segons com te'ls miris són una mica metafòrics, però aplicats a la pràctica són bastant relativament senzills, no? Llavors és algú que necessita d'instrumentalitzar un poder, no? Pues, per exemple, el tema del bateig, no? És una cosa molt senzilla, vull dir, tu no estàs amb possibilitats de defensar-te, en aquest moment estàs patint un abús, i estàs patint un abús arbitrari 100%, vull dir, o sigui, ni la persona més respectuosa es planteja la possibilitat de que potser tu el dia de demà no estàs d'acord amb això, es dona per fet que tu estaràs d'acord amb això, no? Llavors a mi aquesta manera de funcionar em sembla molt greu, vale? Em sembla terrible, i bueno, pues això, en un determinat moment dic, bueno, jo vull trencar frontalment amb aquest assumpte. Vale? A partir d'aquí entraríem al cas personal de com agafar i formalitzar la teva pues, bueno, declaració d'apostasia i de que això es tingui en compte per part de la Iglesia. Jo en el seu dia vaig rebre una sèrie d'informació, vaig seguir unes passes d'acord a el que jo havia anat indagant i havia anat obtenint por ahí, i al final m'he donat compte de que la cosa és molt més senzilla. Així que en comptes de fer tota la parrafada cronològica, anirem una mica a la part que ens interessa. És a dir, tota persona que hagi sigut batejada dins de la ciutat de Barcelona i tingui ganes d'esborrar-se d'aquestes llistes, Pot anar directament al Bisbat de Barcelona, que està allà al carrer del Bisbe número 5, que és aquest carrer que va des de la plaça de la Catedral doncs, fins a la plaça de Sant Jaume, vorejant la Catedral i tal. Allà, doncs, quan entres, només cal que diguis, escolta'm, pel tema de l'apostasia t'envien a una oficineta on hi ha un personatge que si el trobes, perquè jo amb aquest tio el vaig veure dues vegades, la primera va ser el mes de febrer d'aquest any i la segona va ser el dilluns passat. En aquests mesos doncs, jo vaig entregar documentació i tal, i en teoria ells m'havien de dir blanc o negre amb un plaç prudencial, com que això no va succeir vaig tornar. Llavors aquesta persona em va dir, hòstia, clar, és que jo he estat fora, no? Llavors semblava com si ell fos l'única persona capacitada per fer això. Però vamos, al final el que va fer va ser imprimir un paper, que és un paper que diu declaració d'apostasia de l'Església Catòlica, on hi ha les meves dades, la data amb la que es formalitza l'abandonament de l'Església Catòlica, la seva signatura, el segell i la meva signatura, i ja està. I t'ho endús cap a casa i ja està. Lletra petita. Pues bueno, se m'ha informat que com a conseqüència d'aquesta declaració no podré contraure matrimoni canònic, lògicament no em ve de gust, ser padrí de baptisme o de confirmació ni rebre exèquies catòliques, tampoc entra dintre dels meus plans, i la meva partida de baptisme no serà físicament eliminada dels llibres sacramentals, sinó que incorporarà com a nota marginal una referència al meu abandó formal de l'Església Catòlica i que d'aquesta partida de baptisme no es podran emetre certificacions sense l'autorització de l'Arquebisbat de Barcelona. Això va donar peu a que jo tingués una conversa molt breu d'entre 2 i 5 minuts amb aquesta persona que em va atendre, el delegat episcopal, sobre el meu recel a que aquesta qüestió. Perquè ell em va argumentar que no era físicament eliminada doncs perquè en els llibres sacramentals a cada plana doncs a lo millor hi ha 6 o 8 partides de baptisme, llavors no es pot eliminar físicament sense eliminar la resta, que a lo millor corresponen a persones que sí que estan d'acord en formar part. I vaig dir, bueno, doncs ni que sigui me la deixeu veure i jo la tatxo, saps? No sé, li faig una creu, així una X, no? Com... No, no, però ja et diu aquí que no es podran emetre certificacions sense l'autorització de l'Arquebisbat de Barcelona. I aquí pues, em va sortir el punt una mica així, no reaccionari, però sí provocador.
L'Arquebisbat no ets tu.
Exacte, de dir, bueno, però això ja s'escapa al meu control i a mi el que m'interessa és tenir el control absolut. I ell em va mirar amb cara de com dient, hòstia, com pots posar en dubte això, no? Llavors vaig dir, vale, fi del debat, perquè no tinc ganes d'entrar aquí en qüestions de fondo i me'n vaig anar cap a casa amb el paperet de marres, no? Bueno, a partir d'aquí, pues, com deia, una campanya de fa temps, apostasia és alegria, vale? I jo pues, estic alegre d'haver-ho aconseguit. Reconec que m'he tirat uns quants anys pues, per circumstàncies personals, que estàs fora de Barcelona, vas i vens i no sé què, i no li dediques el temps ni l'atenció ni la importància que consideres, però al final pues, m'he donat compte d'això, que és molt més senzill del que sembla, vale? I que és tan fàcil com anar a aquesta adreça, carrer del Bisbe, número 5, demanar per al tema de l'apostasia, t'envien a l'oficina i allà t'imprimeixen a l'imprès aquest, l'omples, el signen i te'n vas cap a casa. De que això serveixi per lo que algunes més enllà de la voluntat de no voler pertànyer a aquesta secta, doncs també diem que és el fet de que l'Església Catòlica dins de l'Estat espanyol doncs cobra diners de l'erari públic per persones feligreses, per número de persones feligreses apuntades. No ho sé quin efecte tindrà, la veritat, però bueno, com dèiem una persona amiga, si ho fes molta gent, doncs lògicament al final és una cosa que cauria pel seu propi pes.
A mi em ve el cap que potser el fet de que no eliminin físicament la teva partida de bateig precisament sigui perquè a l'hora de la veritat no crec que ningú de l'Estat es foti llegir partida de batejament per partida de bateig per comprovar-les totes, perquè a més tenir-ne en tenen una porrada i mitja.
Segur.
Per tant, probablement també els hi continua servint com el rotllo aquest de que som tants, tot i que potser uns quants d'aquí hi han dit que no. I potser alguns altres ells mateixos els hi han dit que no, amb el temps. Ho diuen poques vegades, però algunes vegades, quan algú l'arma molt, ho diuen, no?
Bueno, hi ha moments i moments. A mi, sincerament...
Això em recorda que a vegades els bancs fan una mica el mateix.
Exactament.
T'eliminen la compte corrent...
Però tu no deixes d'estar
a la... Però a l'hora de la veritat, la teva compte corrent està tancada, però físicament existeix. I així hi ha hagut problemes de gent que ha tancat una compte corrent, n'ha obert una altra, ha donat la nova al lloc de feina, al lloc de feina s'han equivocat i li han ingressat els diners a la vella. El banc no ha dit, això no existeix, i t'ho tornen, no, s'ho ha quedat. I després el problema és teu per poder recuperar aquells diners que estan en una compte que ja no és teva perquè està tancada. Però que físicament ells la tenen perquè a l'hora de la veritat, al final, a l'hora de fer comptes a final d'any, davant de l'Estat, davant del tal, aquella llibreta la treuen només per dir, que mira, mira que gran és la columna de llibretes que tenim.
Sí, correcte. I també a l'hora de fer moviments de macroeconomia amb els bancs centrals europeus i aquestes històries, això també és cert.
Pues aquí no m'estranyaria que alguna relació amb això pogués tindre també el fet aquest.
Jo crec que sí, no sé quina, la veritat, ara no me les donaré aquí de llest, no ho sé, ho ignoro, però segur que n'hi ha, no sé, sospito que n'hi ha. A mi el que també em va venir al cap, i ho dic pura i durament a efectes històrics, que ningú em malinterpreti, o bueno, que malinterpreti qui li doni la gana, però no és el que jo pretenc dir, doncs la crema de convents, la crema d'esglésies en determinats moments de la història. Vale? Sí que és cert que hi ha hagut moments de la història en els que aquests subidons del sulfuro popular, no?, doncs han arribat en aquest extrem i d'aquesta manera doncs, s'han eliminat arxius. De vegades això ha afavorit que s'eliminin arxius de tota mena, alguns que sí que podíem considerar que són valuosos i importants, no? Però bueno, no sé, em va venir el flash aquest de dir, hòstia, és que no sé, col·lega, ho feu d'una manera que realment dona molta basarda, o sigui, això dona molta repel·lència, vull dir, o sigui, ni ara que vinc a dir-te que jo ja amb la meva edat ja tinc claríssim que això no va, ni així em deixareu en pau, no? O sigui, heu de seguir mantenint una mica l'estat de coses com que tenéis la sartén por el mango, no? O sigui, sempre us heu de sortir amb la vostra d'alguna o d'altra manera, no? Bueno, la cosa és que al final pues, per la part que em toca podríem dir prova superada. Llavors recordar una anècdota de que en el seu moment jo pensava, erròniament, que els tràmits s'havien de fer a la parròquia on t'havien batejat i així doncs, ho vaig fer en diverses ocasions fins que una d'elles vaig aconseguir trobar-me amb el pàrroc, amb el cura de l'església, de la parròquia i poder conversar amb ell i explicar-li personalment el que passava després d'haver-li deixat diversos papers, de no trobar-lo en l'horari que havia d'estar algunes vegades perquè havia anat fora d'aquest horari, etc. Llavors aquest tio vam tindre una conversa bastant curiosa, no? Per una banda, doncs, el tio es va mostrar respectuós i em va dir, no, jo soc partidari de la llibertat, lògicament, cadascú ha de fer el que li sembli, pim, 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 pam, pam, pam. Jo per dins pensava, bueno, mira, un tio bastant raonable, però no va poder evitar, abans d'acabar la conversa, doncs, dir-me més o menys això. Em va dir, bueno, pues, jo l'únic que t'haig de dir és que el dia que ens morim, Déu Nostre Senyor, el meu pare, ens rep a tots, i a tu et rebrà també, i et donarà a escollir entre cel o infern. Vale? Recorda aquestes paraules, no? Jo li vaig dir, vale, vale, dic que estigues tranquil, que si això passa, dic, li donaré records de part teva, no pateixis. I llavors l'altre dia fèiem la broma de que si a l'infern hi ha un sortidor de cervesa bona, a lo millor ens quedem a l'infern, tu, jo què sé, saps? Bueno, entraria en aquests rotllos tan metafísics de que...
No, el que a mi em sorprèn és que ara ja ho han canviat i ara ja ho decideixes tu, on vas?
Bueno,
fins ara no deien que ho decidia ell.
S'emboliquen ells sols. Ja dic, jo reivindico que sóc ignorant voluntari amb el tema. Parlant d'ignorància, pues, en el seu moment vaig tindre l'oportunitat d'il·lustrar-me una miqueta sobre una d'aquestes sectes cristianes anomenada pues, dels albigenses, no? o com se deien aquesta gent, els bons homes o les bones dones, no? Que després l'Església Catòlica va catalogar de càters, no? Els càters i el catarisme. No? Aquesta penya que sorgeix, una tendència que sorgeix a partir de l'any 1000, més o menys, o d'aquell segle, en endavant, doncs de manera progressiva, perquè resulta que en aquell moment pues, bueno, aquesta religió, la musulmana també, la jueva també, tenien l'ull posat a la ciutat de Jerusalem i tal, no? Perquè ja consideraven que estava l'origen de tot en l'aspecte religiós, en el seu aspecte religiós i tal. Llavors, bueno, s'havien fet ja, em sembla que algunes guerres santes, havia anat penya cap allà a escabetxinar sense cap mena de seny pues, a tort i a dret i tal, però bueno, la veritat és que hi havia com un flux de gent que havia anat cap allà i que lògicament en aquella època, que no hi havia pues, aviones a reacció ni totes aquestes coses, ni motocicletes i tal, la gent anava a peu o a cavall, doncs eren viatges que duraven anys, no? I lògicament la gent funcionava amb uns ritmes diferents i pues, sembla ser que molta d'aquesta gent, un cop va arribar allà, a lo que s'anomenava Terra Santa, doncs va entrar en contacte amb diferents maneres d'interpretar la vida, amb diferents maneres d'organitzar-se i bueno, pues, això els hi va afectar d'una manera lo suficientment notòria com perquè de tornada cap a la vella Europa doncs, es dediquessin a pregonar coses diferents a les que se'ls havien inculcat. No? I llavors sorgeix pues, una branca d'interpretació diferent que va mutant a diferents puestos, no? Doncs, tota la franja aquesta del pas diguéssim de Constantinople, no? De l'estret aquest del Mediterrani al Mar Negre i tal, doncs que era la via més fàcil de passar, doncs tota la zona aquesta de la costa, de Croàcia, de cap amunt cap a Bulgària, després inclús cap a Alemanya, inclús a Anglaterra, hi ha experiències del tema, Itàlia, però sembla ser que la zona on va predominar de manera més important va ser a la zona que es coneix com Occitània. Vale? Estem parlant de lo que és el nord-oest de França, de l'actual França, amb una mica de part de lo que seria el nord-est de Catalunya, i allà pues, bueno, per una sèrie de factors, principalment doncs, estem en aquesta època en la que hi havia els juglars que anaven por ahí, no? Doncs, pregonant coses i tal, no? Pues, el seu rotllo i vivint una mica en la carretera, com podríem dir, no? Doncs resulta que algun d'aquests personatges va agafar i va traduir una de les escriptures religioses per excel·lència d'aquella època a llengua occitana. Vale? Fins aleshores estem parlant de que tots els textos religiosos estaven escrits en llengua llatina i, lògicament, en aquella societat la llengua llatina només la dominava els cures, vale?
I algú de la classe alta.
Però molt poquets, estem parlant d'aquella època en la que la classe alta encara no tenia inquietuds pel coneixement. Però bueno, algun corria, sí,
algun,
correcte.
Algun noble o monarca aristòcrata encara coneixia una mica.
Bueno, la cosa és que al ser traduïda a llengua occitana, de cop i volta el poble ras té accés a tota una part, diguéssim, molt important, no només del contingut de les escriptures, sinó a la lliure interpretació d'aquestes escriptures. Vale? És a dir, fins aquell moment l'Església Catòlica, que ja existia i ja funcionava més o menys com ara, com una mena de secta mafiosa i
sí,
així bastant
després, si no,
tèrbola.
Després, fem 5 cèntims de com van anar sorgint tot això.
Doncs en aquests moments s'encarregava, diguéssim, de dogmatitzar. Era una mena de lobotomia cultural, no? Esto es así porque lo digo yo, palabra divina, palabrita de Dios y punto pelota. I llavors ningú tenia, diguéssim, eines per rebatre aquesta manera de funcionar. Però a partir d'aquest moment sembla ser que bueno, la gent té accés a aquesta nova interpretació d'aquestes escriptures i, lògicament, aquestes noves interpretacions, pues això és com tot, no? Pues cada persona és un món i cada persona viu i veu les coses d'una manera. Llavors això va començar a provocar unes tendències de funcionament bastant diferents a les de l'Església Catòlica i va començar, diguéssim, a ser el germen de lo que després seria pues, aquesta tendència de lo que es va anomenar el catarisme, no? I aquesta es diferenciava amb coses molt molt importants amb l'Església Catòlica fins al punt de que en aquesta zona, en aquest territori, així com a d'altres zones d'aquella part, diguéssim, del planeta, doncs van ser extingides a la brava, pues, passats per l'espasa, doncs de manera relativament ràpida, van ser pues, bueno, experiències bastant efímeres, allà va durar pues, poc menys de 3 segles. Vale? En aquests segles va haver un moment d'auge total, no? Un moment en què allò es va estendre com la pólvora, va arribar pues, no només al poble ras, sinó també a gent de la noblesa, aristocràcia, que es va veure molt sensibilitzada amb aquesta història i molt interessada, i principalment perquè les persones que es van dedicar, diguéssim, a pregonar aquesta nova paraula, doncs eren persones que A, pregonaven en l'exemple, B, tenien un interès molt, molt especial en que tothom tingués accés a la cultura, no era una cosa diguéssim, relegada exclusivament a una èlit i tal, sinó que tant se'ls infotia una persona que fos pagesa o camperola o una persona artesana o una persona pobra, una persona rica, una persona noble, els era igual, es tractaven per igual. Llavors, a partir d'aquí veiem diferents maneres de funcionar. Per exemple, el tema de les taxes, no? Per exemple, això va ser una cosa que lògicament va crear moltes simpaties. L'Església Catòlica en aquella època, diguéssim, que poc menys que sangrava amb impostos a la gent, a tothom, de dalt a baix, no? I aquesta penya, doncs, passaven, aquesta penya només acceptaven certes coses, a més no menjaven de tot, tenien unes pautes d'una autodisciplina molt rígida, però al mateix temps no l'exigien a la gent simpatitzant. I després, dintre de lo que eren les seves maneres d'enfocar les coses, doncs hi havia A, en el cas que ens ocupa, no acceptaven ningú. El tema del bateig no el permetien, no l'acceptaven tal com el fa l'Església Catòlica, és a dir, no acceptaven ningú que no vingués a parar allà per voluntat pròpia, és a dir, això, doncs, el que dèiem abans, això tenia a veure, doncs, amb una franja d'edat i amb una, diguéssim, amb una formació a nivell personal determinada, vull dir, doncs no un crio que deia, ah, jo vull ser dels vostres, doncs no, col·lega, t'has d'esperar, quan siguis una personeta una mica ja més formada, tu tornes a plantejar i si aleshores deus que sí i tindràs les teves raons per fer-ho, doncs llavors cap problema, no? I després el tema...
Que això, sense fer proselitisme, no? Però els inicis de lo que és aquest ritual del bateig, ve de la figura o de la suposada figura de Joan Baptista, que va començar a batejar gent a Palestina, a Israel, al riu, i generalment a tothom qui batejava era gent adulta, que anava a buscar-lo amb ell per fer-ho, que és el que se suposa que dintre de la història catòlica, doncs és el que se suposa que va batejar Jesús, quan ja Jesús havia fet els 30 anys. Bueno, o sigui, ve d'aquí també, d'aquesta...
Estem davant d'un episodi de mutació del rite, no?
Sí, bueno...
Fins a arribar al punt de que avui no et demanen ni permís. Bueno, la cosa és que aquest detall és bastant important en el sentit de que la gent que, diguéssim, era simpatitzant o seguidora d'aquesta tendència, d'aquesta creença, ho feia de manera voluntària, no ho feia mai obligada. Després el tema del paper de la dona, així a diferència com a l'Església Catòlica, predominantment i extremadament masclista, doncs aquesta gent no distingien entre home i dona, consideraven de la mateixa manera unes que les altres, hi havia els bons homes i hi havia les bones dones, vull dir, no era el tema de ser el que després s'anomenava els perfectes, que eren, diguéssim, les persones que sí que tenien aquesta autodisciplina i s'exigien tot això, doncs, tant podien ser homes com dones, vale? No era una cosa reservada al tema de sexe ni hi havia aquest tema d'exclusivitat. És més, en alguns puestos, doncs, per interpretació d'aquestes escriptures, socialment es veia el paper de la dona en determinats casos com un paper molt més predominant que el de l'home, per determinades qüestions d'interpretació dels textos, jo amb això tampoc m'hi fico gaire, i després també el tema de les relacions sexuals, no es ficaven amb qui es relacionava amb qui, ni si eren relacions extramatrimonials o prematrimonials, o si la gent es casava o no es casava, o sigui, en aquest sentit hi havia una amplitud de mires i una llibertat de fer, i sobretot i especialment de deixar fer, de no censura, doncs bastant important, no? Una cosa bastant, no sé com dir-ho, bastant revolucionària per lo que era l'època. I bueno, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ens trobem bàsicament, i amb d'altres qüestions, no? Però bàsicament ens trobem amb un tipus de penya que gaudeix de les simpaties de la majoria de la població. Lògicament aquestes simpaties es tradueixen en antipaties cap a l'Església Catòlica, però aquestes antipaties, a diferència de lo que fa l'Església Catòlica, no es tradueixen en maltractament. Pot ser que hi hagués algun cas, lògicament, no? De, pues, quan venia el cobrador d'impostos, de dir, no, que te pires d'aquí perquè ara esto ya funciona de otro plan, ¿vale? Y ahora ya no vamos a pagarte a ti porque somos de este palo, ¿no? Però fora d'aquí, pues, la cosa, diguéssim, estava bastant tranquil, era una gent bastant pacífica, no? Alguna gent historiadora diu que precisament per això va acabar com va acabar, que aquest podia ser un dels seus errors, de no haver calculat amb què s'enfrontaven. Lògicament, no era el seu interès enfrontar-se amb l'Església Catòlica, senzillament el seu interès era pregonar la seva manera de veure les coses i estendre-la per allà on poguessin anar. Però, bueno, lògicament, l'Església Catòlica, que ja funcionava de manera tèrbola aleshores, doncs va veure amb això una amenaça molt forta, lògicament li toquen la butxaca i això ja li molesta, li toquen el masclisme i això li molesta més, llavors, doncs, bueno, de cop i volta, doncs, sobretot a partir de hi ha un papa, que és l'Innocenci III, que resulta ser que era un feixista de merda, que a més devia ser un personatge mafiós de l'època, perquè en aquella època ja funcionaven com a màfies de famílies i tal, que va aconseguir col·locar-se allà de papa, i aquest notes doncs, va començar a moure fils per acabar amb tot això. El terme de l'heretgia, no? Pues, sorgeix o diguéssim s'estableix de manera molt important a la història a partir d'aquell moment. L'Església Catòlica considera que els heretges són aquells que no pensen com ells i que no funcionen com ells i a partir d'aquell moment els declaren la guerra oberta. De fet, la quarta creuada no es fa a Terra Santa, sinó que és a Occitània. No? Munten tot un tinglau doncs, a nivell econòmic i polític, vull dir, per una banda va estar el tema de les lleves, doncs a la gent li oferien calés per anar a la guerra i llavors la gent en poc temps podia assolir determinats objectius, una mica com feien els romans a la seva època imperialista, no? Llavors a mig temps doncs, podien aconseguir doncs, terres on establir-se i tal, i mogudes aquestes, i després la qüestió política, doncs personatges que eren doncs, més propers a les seves tendències, doncs encerronar-los una mica, doncs, a canvi de que, mira, si acabem amb aquells d'allà, doncs, aquest territori te'l pots quedar tu, tal i tal. Diu la història que hi ha un moment en el que quan comencen a repartir-se hòsties per tot arreu, perquè lògicament, a diferència del que podria haver passat, la noblesa i l'aristocràcia d'Occitània es va posicionar en armes en favor de la gent càtara i llavors va entrar en guerra frontal amb les tropes, diguéssim, que manava l'Església Catòlica.
Sí, especialment francòfones.
Sí, i alemans i bueno, gent sí, de diversos llocs, però sí, principalment que aleshores França era una zona molt petita, el que es deia l'illa de França, però ja començava a apuntar maneres. Doncs hi ha un moment de quan comencen a repartir-se hòsties, hi ha unes massacres terribles, però hi ha un moment en el que hi ha un personatge que em sembla que és el Pere II, el catòlic, a més, no te lo pierdes, que aleshores era rei d'Aragó i comte de Barcelona i tenia com a vassalls a tots aquests senyors feudals de la zona d'Occitània. Doncs, pues es veu amb l'obligació de moure fitxa i anar a donar cara pels seus vassalls i hi ha un enfrontament em sembla que és a la batalla de Muret, no me'n recordo, el 1200 i algo, que bueno, era una batalla amb la que l'exèrcit d'aquest personatge pues, tenia moltíssims més efectius que l'exèrcit catòlic, que bueno, la cosa pintava que es resoldria amb relativa facilitat cap a la banda d'aquest. Això és d'aquests moments històrics curiosos perquè a les primeres de canvi aquest rei sembla ser que va caure mort i al moment en què va caure mort doncs ja, per qui no ho sàpiga doncs el tema dels exèrcits i això funcionen de manera jeràrquica, cortes la cabeza i el resto huyen como ratas. Va haver una desbandada terrible, el bàndol catòlic va guanyar i a partir d'aquí doncs, la cosa va anar en decliu fins que van aconseguir extingir pràcticament tot el que era aquesta tendència religiosa cristiana, va vale? Amb aquelles fogueres tal. I aquí és on es produeix el veritable canvi que després va marcar pues, la geografia de lo que avui coneixem com a França, pues, perquè arrel d'aquesta batalla perduda per aquesta gent doncs el mapa canvia radicalment i tots aquests personatges francòfons, especialment com deies tu, comencen a agafar territoris i el mapa pues, comença a mutar cap a el que és l'actual França d'avui. L'altra última cosa que volem comentar és que bueno, en el transcurs de tot aquest episodi de diversos segles sorgeix el que alguna persona historiadora va batejar com a la primera policia del pensament, que és la Inquisició de l'Església Catòlica.
Sí.
Vale? I aquesta Inquisició després bueno, podem parlar de que era una policia del pensament, això ja ens diu clarament per on van els tiros, i a partir d'aquí pues, bueno, que eren personatges que no tenien cap mena de pietat, que utilitzaven tots els mètodes, ens podríem riure i no vull dir per frivolitzar, ho dic amb tots els respectes i dolorosament, ens podríem riure dels mètodes que utilitza el Mossad o que utilitzen a Israel o que utilitzen els exèrcits que torturen i les policies que torturen o la Gestapo a la seva època o les policies polítiques, no?, al llarg de la història de la humanitat, de lo que feien en comparació de lo que feien aquests personatges, no? És molt curiós que després molta de la història d'aquests segles doncs s'ha recuperat gràcies als arxius d'aquesta pròpia Inquisició, vale? És a dir, era gent molt metòdica i molt buròcrata, i això ha permès comprovar que coses que es coneixien per altres fonts que poder no eren tan fiables realment eren així. I bueno, pues, d'aquí aniríem a el que hem començat el capítol, no? El per què, pues, el tema del bateig als anys 70 pues, era una cosa bastant estesa.
Sí, de fet, la història que has explicat s'entén com la primera creuada en territori europeu.
Sí, 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 la quarta
creuada. La quarta, em sembla,
sí, sí.
Que ves, la primera en territori europeu. El que passa és que tenia un apunt, perquè tu has començat a dir, no?, que d'aquí sorgeix aquella policia del pensament que es va conèixer com a Inquisició, no?, que aquí, en aquest territori en el que estem nosaltres,
va aguantar
molts segles. El màxim exponent va ser el famós Torquemada.
Per exemple, sí, sí.
El que ha passat més a la història, no?, com a nom. Però, en el fons, els seguidors cristians, en alguna de les seves excepcions, aquesta forma ja l'havien fet servir molts segles abans. Mm-hmm. Si en principi doncs, sobre el que entenem nosaltres com any 1, segle 0, no, abans de Crist, no, hi havia, no, dintre dels nostres anys aquí a Europa, no, que agafem el calendari que ens van deixar els romans, mm-hmm. I hi ha doncs, tot un seguit d'anys que els considerem com abans de Crist i uns altres que els considerem com a després de Crist. Doncs més o menys cap on es considera que va néixer Crist, que en principi ni és cert les dates que han posat. Al final la religió catòlica, bueno, ara ho explico, anem per parts, no? Va començar a sorgir aquest moviment que al principi el seu símbol era el d'un peix, mm-hmm. pel rotllo del rei pescador que se li deia Jesús, mm-hmm. perquè anava pescant a la gent que després el seguia. Doncs se suposa que després de la seva mort, resurrecció i tot això, doncs els apòstols se'n van cap als quatre cantons del món a parlar del que deia Jesús. Així es van estar bastants segles, sent una secta més de les tantes que hi havia, no? Una variant més, en aquell cas Jesús no deixava de ser una variant del judaisme, tot i que el judaisme considera que el seu profeta encara no ha arribat, i en aquest cas doncs, els cristians van considerar que el profeta ja havia arribat, que era Jesucrist. Durant aquests anys, en algunes zones, com per exemple Alejandria, la zona del nord d'Àfrica, així, ja tenien bastanta implementació. En aquell moment la religió musulmana no va tardar uns segles a sorgir. Va ser a partir del segle V, VI, em sembla, que existeix el senyor... Bueno, que sorgeix el senyor Mohammed i Mahoma. I implanta ja el que és l'Alcorà i aquesta nova forma, perquè al final aquestes tres religions, jueus, cristians i musulmans, doncs l'Antic Testament és el mateix, no? Les escriptures antigues és l'Antic Testament, el que nosaltres com a catòlics coneixem com a Antic Testament. Després hi ha les noves, no? Que és el Nou Testament, el Corà, la Torà, i altres tants escrits que hi ha per allà al mig.
El meu llibre.
Exacte. Doncs aquí, per exemple, a Alejandria hi ha un cas molt important, que és el d'Hipàtia, que ja va ser assassinada, bueno, de fet va ser esquarterada en vida per catòlics. Bueno, en aquell moment no eren catòlics, eren cristians. Pel fet de que era una dona, que era filòsofa, i que estava, bueno, que era el que ara podríem entendre com una persona de ciència, no? Que buscava, en aquell cas, doncs, es centrava molt encara amb el simple fet de veure com funcionava el món, les estrelles, el perquè, el sol, etcètera, i altra, i com a filòsof moltes altres coses. Doncs ella va ser una de les víctimes que coneixem de molts anys abans, i el fet ja era com això, una policia del pensament. Aquí a Europa, en aquella època, no deixaven de ser una secta, que estaven sota, vivint sota un imperi com era el romà, que tenia una religió politeista, i de fet durant molt de temps van ser perseguits com a secta i assassinats a...
Sí, sí.
Al circ, que ahí viene, por ejemplo, el campo del Athletic de Bilbao, se llama como se llama en nombre de un dels que van ser sacrificats allà, el senyor Sant Mamés. Mm-hmm. La història és, o sea, sí, se empezó a llamar a los vascos futbolistas como los leones, y entonces el campo es Sant Mamés, porque cualquiera que venga aquí se va a sentir como Sant Mamés delante de los leones en el circo romano.
Vale,
es una alegoría, pero... Però ve d'aquí. Va arribar un moment quan l'imperi romà, després d'ides i venides, de... ja s'estava desfragmentant. El senyor Constantino, que després va ser el primer papa, va decidir que l'estat, per intentar aconseguir que no es desfragmentés del tot, no perdre del tot l'estat romà, l'imperi romà, va canviar la religió monoteista per una d'un sol déu.
Al revés, no?
I en aquest cas, doncs, va veure, pel fet també de que en aquest cas, doncs, aquesta secta cristiana tenia cada cop més seguidors, va arribar al punt, doncs, d'arribar a un pacte amb aquesta gent, de fer la religió cristiana com a la religió de l'estat. D'aquí va crear el Vaticà, bueno, tota l'estructura que després acabaria sent el Vaticà, amb ell com el primer papa. Ell va fer els escrits. O sigui, l'Antic Testament ja era algo que estava acceptat, però els nous, el Nou Testament, que al final en surten quatre a lo que és la Bíblia, pues no estava, cada secta cristiana llevava los suyos, que i al llarg dels anys s'han anat descobrint que hi ha escrits a patades que expliquen el mateix de formes molt diferents. Doncs aquest home va agafar els quatre que considerava que deien el que a ell li interessava que havien de dir,
els que li convenien,
i va crear el que és ara el que s'entén com a el catolicisme apostòlic i romànic. Això és cap al segle V. D'aquí ja, entre que es va caure l'imperi i tal, cada cop va agafant més força el que és la religió catòlica dintre de l'estat, al principi de la regió italiana, però després, doncs, els hereus, els francòfons, doncs, van començar a mirar-se molt cap aquí, al cap de poc els anglesos també, Alemanya també, tot i que Alemanya també van entrar i es van carregar bastanta penya abans de que realment tothom seguís a lo que era el Vaticà en si, no que no, ja no fossin cristians d'alguna manera o altra, però venien d'una cultura més oberta de ment, en certa manera, sobretot amb el que es referia a homes, dones, etc, etc, i va haver unes quantes escabetxines perquè el sistema fos enterament patriarcal i masclista dintre d'aquesta estructura catòlica,
bàsicament.
I després ja més cap amunt, que també van acabar amb la cultura vikinga i tantes altres, no? Ara hi ha... La majoria d'Europa és catòlic, apostòlic, romànic, tot i que els anglesos, per exemple, són anglicans. Va ser Ricard VIII, aquell rei que també es carregava les dones que tenia d'una en una. Em sembla que en va tindre 8 o 9 i totes les va acabar matant. Doncs aquest va decidir, perquè entre altres coses no el deixaven divorciar, doncs va decidir marxar de l'esfera papal, tot i sense deixar de ser cristià. Llavors la màxima expressió a Anglaterra, doncs, és la reina, avui dia, o el rei, qui sigui. Després per Alemanya van sorgir els luterans i alguns d'aquests també, que també van agafar força. Per Amèrica també n'hi ha uns quants que no són apostòlics i romànics, tot i que també té bastanta força, però anglicans...
Allà sí que es veu clarament com...
No, però sobretot pel nord. Al sur sí que hi ha menys protestantisme, com s'entén. Al nord està més barrejat, però al final, quan un polític arriba a dalt, el papa se'l mira com se'l mira, al final no deixa de ser un emblema, no?, dintre del món, perquè no té ni la... Sí, per exemple, si ja te'n vas cap a Grècia o els països de l'est o Rússia, el que hi ha és una ortodòxia. Els patriarques ortodoxos en cap moment han arribat a tindre el poder mediàtic que té el papa de Roma. Mm-hmm. I la força, el fet de que el papa se'n vagi a qualsevol país i digui quatre paraules, cap dels pontífices de l'església ortodoxa anglicana o de més han arribat a tindre aquesta força. D'aquí, no? L'església s'ha treballat molt bé, no? El ser la primera multinacional del món,
sí, sí,
en
sí.
Aquest sentit.
Ja podem dir.
I a base de guerres després, no? Perquè la parlàvem de les creuades, n'hi han hagut a patades.
De creuades i, de fet,
ara, pues, en el fons, n'estan preparant una altra. No? Però, bueno, ja ho treballen així perquè, al final, les religions és una manera molt fàcil, quan hi ha una religió pel mig, és una manera molt fàcil de amedrentar i de governar una població.
Sí, sí, sí. Bàsicament, és una mica, la síntesi és pensa per tu mateixa, sigues tu mateixa i ves al lloro perquè és molt fàcil condicionar la vida de la gent, sobretot la gent quan estem en una edat més desprotegida, és a dir, el néixer, la infància, etc. No?
Sí. Si hem fet més o menys 5 cèntims de lo que seria la,
sí, sí,
la història d'aquesta.
I per què no volem fer-ne Déu? Perquè no ens interessa fer-ne Déu.
Ah, a mi m'agradaria fer un punt, no? Tu has estat comentant tota l'estona, no? Aquesta secta, aquesta secta, aquesta secta. Potser hi ha gent que el tema secta, religió, li patina una mica.
Joder, doncs pues és evident, no?
Ara, per què? Si nosaltres entenem que la religió catòlica, al igual que la musulmana, en certa manera, o tal, està dividit per diverses sectes i que no deixa de ser tot una secta. Però per què de cara cap enfora hi ha unes organitzacions religioses o pseudo-religioses que sí que es parla obertament de sectes, Testigos de Jehovà, entre altres, no? Així de les més conegudes, no? Després podem ja parlar d'aquesta secta... Sí, exacte. O podem parlar d'aquestes sectes encara més minoritàries, algunes que van sortir el Yankee, no? Que després es van acabar tot suïcidant, esperant un cometa o coses així. O religió. En el fons, la diferència real que hi ha entre una secta i una religió és el número d'adeptes. Si quan una secta arriba a tal número d'adeptes, ja l'Estat comença a considerar la religió. I probablement pel mateix fet del que va passar al que va passar a Roma. Perquè mentre siguin realment una secta, no? Un grupet petitet, no té influència. Però quan ja comença a ser un grup influent, l'Estat se l'ha de mirar i se l'ha de començar a respectar per la por que aquest grup influent pugui derrotar-lo com a estat i crear un nou estat. Perquè a més, no, tampoc anem a pensar que una religió ara ens traurà l'estat i ens deixarà lliures, no?
No, però
tot al contrari.
Però
quan,
bueno,
quan entre, els catòlics concretament, quan han tret... Bueno, i els musulmans també deixen els estals, els sionistes, tots. Quan han tret un govern i han posat un seu, ha sigut per fer les coses encara més jerarquitzades i més suïcides, en certa manera, no? Més no, sàdiques,
i
més...
I la seva influència està clara avui en dia, vull dir, o sigui, tot el que són els països que, diguéssim, de majoria musulmana, pues, bueno, a nivell d'estructures d'estat es veu clarament quina és la tendència. Sí. I els de tendència religiosa cristiana, catòlica, o com sigui, o anglicana, tres quarts del mateix, vull dir, o sigui... És una mica com no estoy en la línia del frente, ¿vale? Yo al frente mando a otros, pero yo manejo los hilos, ¿no? Una mica així.
Bueno, jo sempre ho he vist... Bueno, sempre no, des de que tinc una mica allò... capacitat d'analitzar les coses que em van sorgint i que tinc davant. Jo el que veig clar és que l'Església, com a pilar de l'Estat, el que fa és proporcionar una moral en la qual després unes lleis s'apoyin en ella. Si no, hi ha lleis que potser no ens sonarien tan malament si no hi hagués aquesta moral cristiana que tenim darrere.
Per exemple, el tema de l'avortament.
No, però ja, jo em refereixo a, jo què sé, el no mataràs, probablement que pues, potser tampoc nosaltres, jo no estic d'acord en que la penya es vagi matant por ahí, por la cara. No, ni molt menys. No em fa falta que ho diguin els 10 manaments. No, per això et dic, no, que hi ha coses de consens social que potser funcionarien amb una mentalitat semblant, com pot ser aquesta, però hi ha moltes altres que si no és per aquesta concepció social que ens aporta la religió a l'hora de la moralitat i la ideologia que porta dintre, doncs hi haurien lleis, i aquesta que tu has dit és una d'elles, la de l'avortament, precisament que no tindríem probablement com a societat l'opinió que hi ha. Com pot ser l'avortament, l'homosexualitat, durant molt temps el fet de que una persona sigui promíscua es mereixia la mort, perquè tot això és un pecat, segons els ulls de Déu. Aquí, no, totes aquestes lleis perquè existeixen, al final aquestes lleis existeixen perquè hi ha una moral amb la qual ens han estat educant des de ben petits que ho referma i que és el pilar d'aquesta llei. Si no, és que la llei potser no existiria, una llei que parlés sobre si es pot o no es pot avortar, ja donaria per suposat, ni faria falta, no?
Sí, sí. Estem d'acord, inclús en el tema econòmic també, però bueno, això ja seria filar una mica més prim, igual que dèiem que hi ha empreses que incideixen, influeixen en les polítiques econòmiques dels estats, l'Església ho fa igual, també. La religió ho fa igual, no? Però bueno, pues bueno, hasta aquí el capitulito.
Bueno, de hecho, lo hemos echado ya una hora más.
Ah, sí?
Sí, faltan 2 minuts per les 9.
2 minuts, pues venga, haurem de plegar.
Vamos.
Som una mica puntuals amb el tema, perquè si no...
Nostra...
Vale, bueno, pues... Seguimos. Jo, no sé, faríem despedida i cierre, no? 2 minuts. Portem ja les 2 hores gravades aquí.
Sí.
Pues hauríem de
xupar. Sí, bueno, aquí... Queden 4, bueno, 3.
Doncs aprofitem per fer el comiat i bueno, per recordar-vos que aquest programa el podeu escoltar els dissabtes de 9 a 1, ai, de 9 a 11, perdó, repetit, al 104.5 de la FM. També recordar-vos el que dèiem abans del podcast, que a través de la pàgina web...
Els dijous i divendres estarà.
Els dijous...
Entre dijous i divendres estarà penjat el podcast.
Vale. I bueno, pues que estigui una mica alerta a les activitats que es van succeint por ahí. I bueno, pues com sempre, que salut i bronca i alegria i aprendre a cuidar-se i estimar-se i estar contentes i satisfetes amb unes mateixes, no? Amb nosaltres mateixes, que és una cosa que el feixisme normalment no sap fer. El feixisme necessita un objecte extern al que poder fastidiar, que li serveix com a termòmetre o com a referent per mesurar-se a si mateix, no? I nosaltres no funcionem. L'autonomia va per una altra banda, no necessitem tots aquests jocs tan aquí macabres i maquiavèlics i tal. Nosaltres per nosaltres mateixes ja en tenim prou. I bueno, pues eso, fins la setmana que ve.
Sí. Vale. La setmana que ve, sí. Salut i molta bronca i recordar, bueno, demà qui tingui ganes d'acostar-se a la Revoltosa,
vale.
Estarem allà escoltant bona música fins a les 12 de la nit.
Molt bé, pues...
I tens alguna cosa?
Mira, si vols, deixarem 2 temes molt curts d'un recopilatori de Colòmbia i el que posa Outro, el número 4, em sembla que és, a baix?
Sí, aquí.
Vale, pues aquests dos. Això és un recopilatori de bandes a Colòmbia, bastant cafres, però amb un contingut polític molt, molt interessant i, bueno, per a mostra el que diuen a continuació. Vinga, va, aupa, salut.
Ustedes y nosotros tenemos dolores idénticos. A ustedes y a nosotros nos hacen objeto de sus burlas. Por el color nos burlan, porque somos morenos, porque somos del color de la tierra. Por cómo hablamos nos burlan, porque en nuestra sangre y en nuestra lengua están nuestros padres y madres indígenas. Por cómo nos divertimos nos burlan, porque en nuestros bailes y canciones, en nuestros juegos, están nuestros antepasados. Pero principalmente nos burlan porque somos pobres. Nos burlan y nos explotan y nos reprimen y nos engañan y nos humillan. A ustedes y a nosotros nos reprimen si protestamos por la violación a nuestros derechos. Porque en este país el único derecho que tenemos los pobres es ser pobres.
ni no.